Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 6 minuts de les 11. Ara us proposem, si podeu, és clar, que deixeu tot el que esteu fent, tot el brugit diari i la rutina, i ens acompanyeu en aquest petit parèntesi, aquest petit oasi que és el Feinejant en Filosofia que ens proposa i ens acosta el professor Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Ens estrenem aquest 2021. I les coses segueixen, si fa o no fa?
Bé, hi havia molts desitjos que el 21 fos molt millor que el 20. Jo amb els meus companys i els de la gent del meu entorn es deia esperem que no sigui pitjor.
Sí, moltes ganes de deixar enrere el 20, el 2021, i aquí estem.
Bé, mira, per avui el que et proposo és una espècie de com una mica de Macedònia, eh?
Macedònia, m'agrada aquest terme.
Sí, no un tema concret, específic, tot i que sí que, també amb la Macedònia hi ha una base comuna, doncs aquí la base comuna serà la mentida.
La mentida com a fake news?
No, la mentida.
La mentida.
Sí, en general, quin paper juga la mentida en la nostra societat? I bueno, a partir d'aquí tocarem algunes coses de l'última edició del programa i també algun element d'actualitat política que, bueno, ja vaig dir que miraríem de no estar sempre
pendents
de l'última cosa que passa, però que en aquest cas, doncs, bé, jo crec que ho comentarem des d'un punt de vista una mica diferent i a més, doncs, com veuràs, doncs està tot plegat, ens ajudarà a ubicar aquesta qüestió que d'entrada dius, la mentida, que... però com veuràs hi ha bastant més a gratar del que sembla a primera vista. Tu m'has parlat de les fake news, és a dir, aquestes mentides més escandaloses, però la mentida té un recorregut bastant més gran.
I llarg en el temps.
Sí, i que penetra a molts altres territoris. Però bé, comencem perquè si no, com sempre, ens quedarem amb el temps...
Necessitem definir mentida o no cal?
Ui. Al final en parlem un moment, si et sembla.
D'acord, és molt complicat, no?
Sí, no és pas una definició fàcil. Si ens posem a l'altra banda, i clar, per poder definir mentida hem de saber què és veritat, no? I llavors ja tu mateixa ja veuràs que això de definir veritat és bastant complicat. Però bé, sí que voldria recollir una de les qüestions, una de les idees que vaig plantejar a l'última sessió, en què parlàvem de com el plantejament que existeix avui dia en les xarxes, en els mitjans de comunicació, no ens afavoreix el nostre benestar, no? La nostra tranquil·litat d'esperit, i en un moment determinat citava el tema de la viralitat, no? De com allò que esdevé viral acaba, pel simple fet de ser viral, reclamant la nostra atenció i ocupant en lloc en això del que és el conjunt dels mitjans de comunicació, i que la viralitat per si sola no sempre justifica, de fet, en poques ocasions justifica aquesta presència, que això té unes conseqüències, no? Que no és innocu, que situem aquests continguts que segurament podem estar tots d'acord que són totalment irrellevants, al costat d'allò que és realment rellevant i fins i tot a vegades transcendental. Perquè això ho iguala tot d'alguna manera en l'imaginari o en el subconscient, i això acaba tenint conseqüències, i més si és una situació en la qual hi ha un accés continuat a aquest tipus de situacions. I això en moltes, i anava dient el jovent, però no només en el jovent, en moltes capes de la nostra població, això es dona. És que justament va ser sortir d'aquí que, bueno, mentre en parlàvem tu deies que potser això era una mica exagerat i que els mitjans no feien aquestes coses tan així. Va ser sortir d'aquí, obrir un digital i veure aquesta notícia, allà, junt amb d'altres. Diu, quina és la notícia? Doncs, notícia, el soroll del pet al mig d'una classe online es fa viral.
De debò?
Sí, en tinc el testimoni, que clar, per la ràdio no el puc mostrar als oients.
Confia en tu.
Però ho puc deixar aquí i si cas...
I no ho podem penjar a xarxes.
Penjar en les xarxes, eh? Això és literal. A sota n'hi havia un altre que, mira, doncs, també és d'aquests freqüents. Diu, podem veure com una serp es cruspeix un ratolí. I això també és viral.
Però això devia ser la secció d'anècdotes i curiositats de la vida, no?
Bé, però és que aquesta secció està just al costat d'on apareixen, doncs, jo què sé, informacions sobre les mesures anti-Covid o les candidats a les eleccions. Sí que és possible que hi hagi allà algun rètol, però el que consumim això... Ho resseguim.
Obres
tot,
la pàgina i fas
i
un cop.
I tot té el mateix...
valor.
Se li dona el mateix valor perquè estan en el mateix lloc. Només has de continuar tirant avall...
I trobes el
i
pet.
I trobes el pet. El pet al mig d'una classe. I dius... Això pot ocupar un espai en els mitjans de... Ho està ocupant. Però, bueno, que la serp es menja un ratolí... o que el gat ha fet, jo què sé, una tombarella... no sé...
Vols que escoltem la notícia àudio del pet? Perquè fins i tot hi ha àudio d'aquest titular que tu vas veure. El tens, Àlex? Doncs això.
Doncs això.
Ara hem banalitzat.
Sí, hem banalitzat, però amb context. Per tant, jo crec que en algun moment hem de fer aquest tipus de plantejament, perquè és que si no ens anem quedant desprotegits. I això, repeteixo, no és innocu, no és una cosa que no tingui conseqüències, perquè ja ho deia el senyor McLuhan, en el mitjà és la informació, no? El medi és la informació. La informació està molt condicionada pel mitjà. No és el canal no és una cosa neutra. Però bé...
Però el lector, l'oient, l'espectador, és una persona adulta, amb criteri, uns valors, formada, i pot discriminar, no? Ell juga un paper, també.
Evidentment. Evidentment, però... s'està generant una espècie d'hàbitat en el qual tot això es va situant en la mateixa categoria. I, per tant, inevitablement, es va generant una extensió d'aquesta banalització. Però és que això no és voluntari. És com parlàvem altres dies de la qüestió de l'atenció psicològica. No atén allò que vol, sinó allò que està programat per atendre. I després tu has de fer aquest esforç voluntari per compensar aquests mecanismes automàtics, perquè aquests mecanismes són molt potents i són sempre inconscients. No es manifesten de forma que tu hagis d'anar prenent decisions. I, per tant, revertir-ho vol dir estar prenent decisions d'aquest tipus constantment. Això no ho fem. És que és impossible. Per tant, s'ha d'anar molt en compte amb aquest tipus d'efectes que després quan hi ha determinades conductes ens sorprenen aquestes conductes i ens costa d'explicar-les. però hi ha uns rerefons previs. Però bé, fet aquesta, que això era una pinzellada que recollíem de l'últim programa i que a més ha estat il·lustrada, vol dir que aquesta ha estat una notícia viral
que ja em som al cap del carrer,
que podem accedir i que és fàcil trobar-ho a la xarxa, per tant que li hem donat una importància, perquè si el que no li donem importància no el trobem a la xarxa.
És que quan mires el rànquing de notícies més descarregades, més llegides, més escoltades, sempre hi ha notícies d'aquesta mena.
I és normal des del punt de vista que hi ha tota una sèrie de característiques de la nostra personalitat que fa que atenguem a coses diferents, morboses,
tontes.
Sí, però que surten de lo que seria l'estàndard. Però, clar, aquests mecanismes són coneguts i quan nosaltres els utilitzem d'aquesta forma, doncs ens porten cap aquí o cap allà. Això és elemental. Per tant, sí, els mitjans de comunicació tenen un paper i el juguen. El juguem entre tots, eh?
Públics i privats, pregunto.
Públics i privats.
Sí, tenen la mateixa responsabilitat.
I tant. Aquest és un altre debat i que si entrem ens quedarem sense tema avui.
L'apartem.
No em fa res. El que volia comentar avui ho podem comentar un altre dia, no canviarà res.
No, deixem aquest serrell de banda
i un altre dia hi entrem, sobre els mitjans de comunicació privats. Clar que té responsabilitat. O és que un centre sanitari privat no té responsabilitat, el mateix que un públic. O sigui, el que diferencia públic de privat és una altra cosa, però no la responsabilitat social. És un altre tema. Però bé...
A la mentida.
Anem a la mentida. El que dèiem de l'actualitat. En l'actualitat més immediata, doncs un dels fets que realment ha estat destacat a nivell internacional ha estat la invasió del Capitoli dels Estats Units per una colla de gent, diguem-ne, bastant pintoresca.
Sobretot el de les banyes, no?
Sí, sí, bueno, però en general, un col·lectiu bastant pintoresc. I això, doncs, clar, ha motivat comentaris de molts tipus. Però el que jo m'agradaria comentar aquí és com tots els, diguem-ne, la gent de centre, centre-dreta, dreta, dreta extrema, han fet la mateixa, diguem-ne, extrapolació immediatament en el nostre cas, en el nostre país, agafant aquests fets que doncs, tothom donem per absolutament reprovables, ningú s'ha atrevit a justificar-los. Bé, algú ho ha fet, però...
Amb la boca petita. Petitíssima
minoria. I fins i tot el seu fomentador, no? Al final n'ha acabat renegant. Però la qüestió és que aquí tenim un cas d'una conducta reprovable socialment de manera total, no? Sense pal·liatius. I llavors això immediatament, per aquest col·lectiu d'opinadors i polítics d'aquesta àrea, ha estat aprofitat per fer-ne una extrapolació, una analogia, i aquest col·lectiu, que immediatament va ser qualificat de turba, es va identificar amb una altra turba, no? Una altra turba que també volia subvertir l'ordre social, la dels fets d'octubre, del 17. Clar, aquesta ha estat una acusació, des del punt de vista polític, lògica. Vull dir, és normal, és habitual que els contrincants polítics doncs, busquin això, aquests elements socials que saben que tindran o el recolzament majoritari o la reprovació majoritària per després extreure'n algun tipus d'avantatge. En aquest cas, si aconsegueixen que aquesta cosa que té aquesta reprovació tan general es pugui identificar amb el seu contrincant polític, doncs tot això que hi surten guanyant, no? Per exemple, un cas recent a nivell de Barcelona, doncs l'oposició a l'Ajuntament està aprofitant un viatge familiar de l'alcaldessa per refregar-li la seva conducta incorrecta. És cert que és una mica agafat pels pèls. Perquè,
amb pinces, eh?
Sí.
Però bé, es pot defensar.
Agafat pels pèls perquè no va incomplir cap normativa, però és igual, perquè ja saben que diguem-ne, el rebuig a aquest tipus de conductes és tan ampli que això inevitablement els acaba beneficiant i, o en tot cas perjudicant el contrincant, que és com si fos beneficiant ells. Això en el nivell polític és el pa nostre cada dia.
El pa de cada dia, sí.
Vull dir que no és res estrany.
No sorprèn.
Ara bé, el que sí sorprèn d'aquest cas és que els acusats, en aquest cas aquells a qui s'ha fet l'analogia, diguem-ne, delictiva, no hagin reaccionat d'una altra manera. Han reaccionat intentant defensar-se, aquí ningú va envair res, no sé què, però tot arguments per justificar-se. Però, en canvi, no hi ha hagut, sí, potser algú, però en general no hi ha hagut la reacció més immediata, la que a primer cop d'ull doncs, a un se li acudeix, és que tots aquests que han sortit a opinar de manera doncs, agressiva contra una determinada conducta de la societat en aquell moment són els mateixos que els seus correligionaris han fet allò de què estan criticant. Perquè el Capitoli qui el va envair? Els indepes de, no sé, de Califòrnia, els antifes d'Estats Units, els extremistes d'extrema esquerra? No, el Capitoli van entrar la dreta i l'extrema dreta d'Estats Units. Dreta i extrema dreta que estan en perfecta connivència amb la dreta i l'extrema dreta de la resta de països, entre ells Espanya. Per tant, aquí hi ha una incongruència extraordinària, és a dir, estan retraient una conducta similar, anàloga, que és discutible que pugui ser, però d'alguna cosa que ells són els primers que estarien interessats en no dir res perquè no se'ls pugui acusar d'estar-hi en connivència, perquè en realitat hi estan. Però aquesta no ha estat una reacció ni general ni quasi bé molt aïlladament i per molt poca gent. Per què passa això? Com és possible que un pugui actuar d'aquesta manera tan desvergonyida, tan hipòcrita, i que això no li suposi cap cost? Cap cost del punt de vista de dir, escolta, però com pots dir això si tu estàs amb aquesta gent?
Perquè
si
ho hem acabat normalitzant.
Perquè s'acaba normalitzant.
Entenem que la classe política funciona així i ho acabes normalitzant.
S'acaba normalitzant la mentida. I la mentida forma part del joc polític. Però aquesta és una situació, és una acceptació extremament perversa.
Sí, sí, tant.
Extremament perversa. Per això et dic, quan parlem de la mentida, no es tracta només de la mentida aquesta escandalosa de la fake news. És que la mentida està incorporada potser de tal manera que està condicionant totes les nostres relacions socials. Deixem aquest exemple, que és un element per prendre consciència de quins són els efectes que pot tenir una normalització de la mentida, i anem a situacions més quotidianes, perquè la mentida està en la nostra quotidianitat permanentment.
No només entre la classe política, no?
No, en la classe política està institucionalitzada, però també està institucionalitzada en el nostre quefer i en la nostra relació quotidiana. Imagina't que tu vas passejant i et trobes un conegut, molt o poc conegut, si és poc conegut encara més, i va amb un cotxet i porten un nadó. I el vas a saludar i el mires i veus aquest nadó, doncs realment és una defesi. Clar, si tu li dius la veritat,
l'ofens.
Quin nen amb quin cap més gros. O, escolta, encara té el cap boturut del pare, potser, si li dius la veritat, com has dit tu, l'ofens. Si dir la veritat és una ofensa. Per tant, ell ja compta que tu l'has de mentir. I si no menteixes, és que l'estàs agredint. Per tant, hem establert que la mentida és una forma social de relacionar-nos.
Mentides pietoses.
Mentides.
Sense adjectiu.
Mentides, és a dir... anem, per exemple, a la publicitat. O no, no cal la publicitat. Però bé, aquest dia veien anunci per la televisió i al final deien, i això és de veritat. I jo pensava, carai, doncs què vol dir que tot l'altre que has dit és mentida? Clar, ja sabem que la publicitat és tota mentida, però el joc està en no dir-ho. Sí, ells ho saben, els publicistes, nosaltres ho sabem, i ja contem que ens diran mentides. Perquè si un publicista s'atrevís a dir la veritat, el despatxarien en dos dies.
És una convenció social, no? Saps que ells volen vendre's el seu objectiu
i que et mentiran
i faran el que calgui.
I per tant, que allò que diuen doncs és fals, però clar, llavors per què serveix la publicitat? Quan va néixer, informava, tal senyor està fabricant cadires, si vols una cadira... Clar, avui dia la publicitat és tota mentida, llavors quina és la seva utilitat social? Però és que en la nostra relació més del dia a dia entre nosaltres, frases com, o més que frases, allò, afegitons del tipus de veritat, o creu-me, o ja em pots ben creure, són constants. Clar, quan algú et diu, no, ja em pots creure, que vol dir que tot el que m'ha dit abans... No m'ho havia de creure? Ara per què l'he de creure si abans... No ens n'adonem, i ho fem sense pensar en això, però en realitat el que estem comunicant a l'altre és que tot l'altre ho pot posar en dubte.
Això
però,
no.
Però això no. Això s'ho ha de creure. Home, la veritat és que... Per què m'he de creure això? Si ell mateix admet que tot l'altre... no tenim cap garantia. Un exemple molt curtet de la meva camp professional. Ara fa poc estàvem en l'exposició d'un treball, d'un alumne, i al mig del treball doncs, ens diu que, home, que ella ja sap que hauria pogut fer més, que si s'hagués posat abans doncs, segur que hagués fet un molt millor treball i que... I clar, a l'acabar jo li vaig dir, oh, però això no ho pots dir quan estàs exposant un treball, perquè t'estàs, diguem-ne, traient possibilitats d'obtenir una millor qualificació. Aquí t'estàs jugant una nota, però i si estàs en una entrevista de feina, què? Què li estava dient jo?
Digues mentides.
Digues mentides. I li deia pel seu bé. Per tant, mentir és bo?
Hem establert la convenció que sí, no?
Però llavors, ara passem a l'altra banda. Si mentir és bo, és que els polítics ja fan bé de mentir-nos.
Deixem aquest interrogant obert perquè són 11:45, arriben les notícies, tercera cita amb l'actualitat en clau Penedès. Pere Martí, moltes gràcies i rumiarem i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Vinga, doncs.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Ecologistes denuncien que es vol urbanitzar una zona de bosc mediterrani de Cunit. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el Geben, ha alertat dels plans per fer una nova urbanització en una zona de bosc mediterrani de Cunit. Des del Geben lamenten que el ple del mes de desembre modifiqués el pla general per urbanitzar el sector Miramar, on hi ha més de 9 hectàrees de bosc mediterrani. Els ecologistes acusen l'Ajuntament d'actuar en contra de la preservació del medi ambient i el paisatge, permetent la construcció de 99 habitatges amb un model que veuen desfasat, insostenible i depredador del territori. El grup ecologista afirma que aquest sector és d'una alta sensibilitat ambiental, remarcant la importància que té la pineda que predomina la zona i la fauna que hi habita, com l'eriçó clar, l'esparver o l'aligot comú. Per aquest motiu, insten el consistori a revisar el planejament urbanístic amb l'objectiu de protegir els espais verds i contenir la construcció. Convocat per avui dilluns, ple telemàtic a l'Ajuntament d'Olèrdola. Avui es preveu celebrar sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola. El ple s'ha convocat a 7:45 del vespre i se celebrarà de forma telemàtica. L'ordre del dia inclou dos únics punts. El primer, dedicat al sorteig públic per designar els membres que a Olèrdola formaran part de les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya. I l'altre punt que es preveu aprovar és la primera modificació del pressupost del 2021 per incloure l'increment retributiu que s'aplica als treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos de l'Estat. El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consorci Local Red. Us expliquem ara que l'Oficina Jove i el Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès organitzen un taller participatiu de mediació per a pares i mares. Dues professionals de mediació del Consell Comarcal ensenyaran a fer escolta activa, explicaran el procés de la comunicació no violenta i com crear contextos de col·laboració a la llar. També presentaran les eines mediadores que pares i mares poden fer servir per comunicar-se de manera més efectiva amb els seus fills i filles, especialment en un context de confinament en què la bona convivència és més important que mai. El taller, titulat Com escoltem i com ens comuniquem amb els nostres, es farà dijous vinent de 6:45 a 7:00 de la tarda de forma telemàtica. I acabem a Vilafranca explicant-vos que reobre l'espai gastronòmic de la Garalda. La Garalda, el Casal Popular de Vilafranca, ha reobert el seu espai gastronòmic després de mesos d'inactivitat obligada per les restriccions del coronavirus. Dissabte al migdia, l'espai ha reobert les seves portes per oferir servei de barra a l'hora del vermut. Des d'aquest cap de setmana, la Garalda obrirà dissabte i diumenge d'1:00 a 4:15 la franja en què el Procicat permet a bars i restaurants servir al local. Els responsables comenten que minuts abans d'obrir les portes ja hi havia un nombre considerable de clientela esperant per tornar al Casal Popular aquest passat dissabte. Per tal de mantenir viu l'esperit del casal i repartir la feina, cada cap de setmana el gestionarà una associació diferent i, depenent de l'evolució de la pandèmia, s'aniran programant diverses activitats paral·leles. I des del Casal Popular el que recordaven és que els mesos de tancament han estat molt durs.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Portem una mica més d'una setmana en dansa al Penedès en xarxa i encara cauen retrobades. Noves cites al llarg d'aquest 2021, com aquesta que teníem pendent amb la coach i psicòloga Montserrat Ferrarol, com sé tu. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, gràcies. Un plaer, com sempre.
Com prova l'any?
Va enharinant, no?, que diem, vull dir, anem avançant, és un nou any, és jovenet, s'acaba d'estrenar, té que anar llimant aspereses perquè li ha tocat una, una nascuda interessant i bastant, bastant treballadora, no? Perquè les vacunes ja estan por ahí i desitgem que aquest nou any ens porti tota la capacitat de volar, respirar i abraçar-se, que és el que tots desitgem, i puguem retrobar-nos com s'espera a molta gent. Una de les coses que és molt important és que mentre tot que no es posen les coses a lloc tan ràpid, en 2021 té la seva feina, per això deia que ve carregadet, les coses van a poc a poc, senyores, senyors, hem començat una setmana del nou any actiu, perquè ja van començar el dia 1, ja ho sabem, però el nou any actiu, en què les coses es posen en marxa i es veurà què passa i s'està observant, no? Que això ja no ens toca a nosaltres, ja sentiu prou les notícies. Aleshores, què és el que cal que seguim fent nosaltres? Superant-se. Potser cal que ens seguim superant. Potser cal que ens creem nous reptes i que ens sentim motivats per nosaltres mateixos per poder ser endavant. I una cosa que és molt important, que és desenvolupar capacitats que ens ajuden a no dormir diligències. Dibuixar, pintar, fer teatre, per què no? Fem teatre amb la família, estem a casa tancadets.
Un dia ens explicaves que n'hi ha 7 d'intel·ligències.
Exacte, per això deia que les diferents arts ens faciliten, perquè tinc un estudi fet de 7 anys i ho vaig presentar a un congrés d'intel·ligència emocional, la pràctica de les diferents arts ens faciliten la connexió de la creativitat i el desenvolupament de les 7 intel·ligències. Són la lògico-matemàtica, l'espaial, la verbal, perquè les dones parlen més que els homes, però bé, hi ha homes que també parlen molt i tenen un discurs molt llarg, aleshores no és exclusiu, però és estadística. La musical. Musical no vol dir tocar un instrument. No, jo és que no tinc oïda. Tenim oïda tots, perquè com a intel·ligència és una capacitat. Naixem amb ella. Que la tinguem més o menys desenvolupada dependrà de la nostra genètica. I després que la vulguem desenvolupar més, dependrà de tot el procés psicosocial i educatiu que nosaltres seguim i rebem. Aleshores, després de la musical, està la sinestèsica. La sinestèsica o kinestèsica, si l'entenem millor, és justament la capacitat de percepció del cos en moviment. Per tant, repassem: lògico-matemàtica, espaial, verbal, musical i sinestèsica o kinestèsica, que és el moviment. Són 5. Després el boom que en el 1990 va donar Goleman explicant el que ja s'havia detectat, que són aquestes 7 intel·ligències, més 2 més, que són les emocionals, doncs tot això es va descobrir el 79, mireu si fa anys. Però el Goleman, el 90, amb el seu llibre,
ho popularitza.
Va popularitzar les 2 següents que ara direm, que són les emocionals. És dir, però hi ha intel·ligència emocional? Clar, sí, és una intel·ligència. La intrapersonal, que aquí estem dient el teu mirall, la teva imatge, sigues tu, doncs com jo em parlo amb mi mateix o amb mi mateixa i com ser la millor amiga. És dir, com cargant-se el Pepito Grillo i fer-lo ressorgir de la millor forma possible i no amb tots els condicionants que ens han educat, que són els que portem aquí voltant i quan et tens que parlar amb tu a vegades et matxaques en vez d'ajudar-te. Doncs no cal, ajuda't, perquè què et diria el teu millor amic o què et diria la teva millor amiga? Ja que t'has de dir alguna cosa, ajudem-nos a nosaltres, perquè per desajudar ja hi ha molta gent a l'exterior. No cal que a sobre nosaltres ens desajudem, que és la intel·ligència emocional intrapersonal, cap a dintre, jo amb mi. I després moltes altres capacitats perceptives que jo tinc, no solament és el discurs, com em parlo, sinó com em sento, com em treballo, com em percebeixo, el meu esquema idiomotriu i moltes qüestions. Aquí es parla d'autoconcepte, d'autocontrol i automotivació. ¿Vale? És a dir, com jo em creo les meves il·lusions, que amb l'última sessió ho dèiem, vull dir, el Nadal, doncs per dintre. Doncs per dintre, després ja l'exterioritzarem i el compartirem quan puguem, però és m'automotivo jo, vull dir, com jo vull viure el meu Nadal.
Avui quan posem el focus en la superació d'aquests reptes amb els quals ens anem trobant a través de l'esport.
Sí,
justament.
Ara arribava, perquè després ens anem a l'altra intel·ligència, que és la interpersonal, que és l'empatia, les activitats, les habilitats socials, etc. Doncs, que és ser hàbil amb les persones, val? Què succeeix? Doncs que d'aquestes 7 intel·ligències, una d'elles és l'esport. és la sinestèsica, és la percepció corporal, que no és solament l'esport, és l'activitat física, és la dansa, és entrenar en tècniques de relaxació i anar posant l'atenció cada vegada més, fer-lo més meu, és el treball corporal, és el fer tai chi o el fer qualsevol altra disciplina que et permet posar, com deia la meva àvia, el cap a sobre els ombros i compactar-te amb tu, que és la intel·ligència emocional kinestèsica. Aleshores, com no ha de ser important l'esport? Com no ho ha de tenir aquesta importància? Com ens han de tancar els gimnasos? El que s'ha de buscar és les fórmules de solucionar-ho. Com no és important l'esport si resulta que l'estem fent a casa? Jo vaig crear un mètode Psiconatur explicant unes tècniques mentals de partir de zero i veure les coses per primer cop, perquè són dues capacitats que tenim, que les podem entrenar, i això t'ajuda molt a situar-te en l'aquí i a l'ara. I l'altra part, el Psiconatur, és com fer exercicis a casa. I resulta que tot el tema pandèmia i Covid ha ajudat a potenciar una cosa que ja havia posat sobre la taula, curiosament.
Hem fet sentadetes i el que ha calgut, de tot. El despatx, el menjador...
De tot, càrdios, hi ha vídeos de tot, zumbes a la terrassa, si és que tens una mica d'espai, i si no, dintre de casa, el que calgui. Però hem fet exercici, per tant, com no ha de ser una intel·ligència? Necessitem no tenir-la aturada, desenvolupar-la. Però si justament ara, en plena situació de dificultat, contra més exercici fas, més clar tens el cervell. És que això és un equilibri, és una intel·ligència. Vull dir, el cervell necessita moviment.
Ment sana incorpore sana.
Clar, i el budell també. Els nens han d'anar al parc a moure's i després mengen millor i el de més també ho fan millor. Val? Aleshores, com no si també a les presons es posen programes d'esport? I no solament els programes que se'ls posen expressament, sinó moltes persones fan exercici dintre la cel·la perquè saben que així mantenen molt millor el cap i es centren molt millor. Què vol dir? Doncs que és una de les nostres intel·ligències. Per tant, cadascú necessita fer l'activitat física a la seva mesura o practicar l'esport, si vol, sense necessitat de competició o en competició, o dedicar-se-la al rendiment. Jo és una experiència que he tingut. Vull dir, l'alt rendiment i els campionats i quedar campiona i viure sensacions que són agradables, que després te les portes a passejar, però el que m'enduc no és només arribar a ser campiona i que et tiressin a l'aigua i les coses agradables, vestida i que van ser, sinó tota la convivència amb els companys, totes els trajectes d'anar als campionats, les vivències, els entrenos als estius. Potser no anava de vacances, però bueno, ens anàvem de viatge i anàvem d'hotels. Clar que només veien l'hotel i la piscina, però perquè feia salts de trampolí jo, l'hotel i la piscina, però ens ho passàvem bé.
I també aprens a perdre.
Bueno, és que ara anava a dir-t'ho. I després, el que hi ha aquí darrere, a part de la socialització, és els valors. Els valors d'autosuperar-te. Els valors d'entendre la competició no com a esperar que falli el contrari, sinó com millorar-te tu mateix o tu mateixa. I els valors de que si has perdut, has comès un fallo i ha guanyat l'altre, doncs pots anar a felicitar-lo i l'altre pot venir felicitant a tu. Aleshores, dona molts recursos i moltes eines per la vida. Aleshores, socialitza moltíssim, et dona importància a gestos altament importants. Jo recordo el Sánchez, que era el director del INEF a nivell europeu, i que deia, jo sóc polític per accident, però quan estic sentat en una reunió, la gent que ha fet esport la detecto. I quan diem esport, no fa falta que sigui un esport de competició. Les persones grans, cada vegada més, s'està recomanant que facin exercici físic. Per què? Doncs perquè l'exercici físic el que fa és tonificar la musculatura i protegir els ossos. És l'exercici físic que favoreix que no aparegui l'osteoporosi tan fàcilment. És una protecció per l'osteoporosi.
I en aquest cas una bona caminada matinal serveix.
També serveix, això és importantíssim, que cadascú, inclús exercici a la piscina. Jo recordo com a regidora d'esports que vaig introduir l'aquagym, que ja es coneixia per molts llocs, però veure dues senyores grans que em deien aquest estiu no he pres quasi bé ni una pastilla, Vull dir, he anat a fer aquagym, vull dir, tota la setmana, I, bueno, vull dir, dos cops, tres per setmana, i jo... Si ho tinguessin cada any, és una piscina descoberta, millor, dic, ojalà, però és un municipi petit, jo vinc de Barcelona, però és un municipi petit, ho vaig batallar, però encara no podien tenir una piscina tancada. Algun dia arribarà, però tinc un company que és mig esportiu i que ha fet tot un tractament per persones grans a Badalona, a la piscina, al Club Natació Badalona, i que està funcionant de meravella. Què passa? Que quan practiques exercici, quan practiques esport, hi ha investigacions que ja ens diuen que les musculatures aprenen, les cèl·lules musculars aprenen a tenir més pulmons. És a dir, la mitocòndria, que ho podeu buscar a Google, és el pulmó de la cèl·lula, vale? No farem examen, no? És el pulmonet de la cèl·lula. Doncs, curiosament, quan treballem anaeròbicament, és a dir, quan fas aquell lloc que dius, ai, ara m'està costant, no? Perquè sembla que superes una mica, aguantes una mica, sues una mica, li dones la volta, carambes. Resulta que això, fet d'una forma constant i amb temps, això dos o tres, quatre vegades no, amb temps, una bona pràctica, més d'un any, doncs es van generant més pulmons a les cèl·lules. Què vols dir? Què vol dir això? Que tens més capacitat de resistència. És com es millora la resistència. Que tens més capacitat de respiració. I jo crec que dir això ara, després del que ens ha vingut a sobre i encara estem depurant, doncs és important. L'esport és una eina que ens ajuda a superar-nos. I la veritat és que si parlem de superació, de reptes i de motivació, puc dir que les tres són capacitats que ens toquen.
Què vol dir superar?
Superar-se
no és... No és sinònim de guanyar.
No, superar-se és anar a buscar un millorament del meu propi, la meva pròpia conducta, el meu propi comportament, de la meva pròpia acció. Vull millorar-ho. Vull anar més enllà. És voler anar més enllà d'un mateix, posar-se una fita i dir, vinga, doncs ara una miqueta més. I això és amb esport, però és que... Jo recordo la meva directora de tesis que deia, hi ha un moment que quan estàs escrivint alguna cosa i ho estàs creant tu, i això molts escriptors també estaran d'acord, jo crec, hi ha un punt en què tu tornes a llegir i canviaries, i aniries canviant coses, i aniries canviant coses, i de cop i volta has de tancar-ho, que m'agrada molt com ho va dir la Teresa Anguera, diu tancar-ho i ficar-ho a la cava, com el bon vi. Vull dir, em va agradar molt el de la cava.
Dius,
has de deixar-ho allà i al cap de dos dies t'ho tornes a mirar, perquè és que si no, no pararies mai de polir-ho i rectificar-ho i anar superant-te, no? Aleshores, està bé, a l'esport, doncs com no és l'escriptura que pots abordar-ho tan ràpidament, doncs tens que esperar la propera competició o tens que esperar el proper dia. Ara, això sí, sense obsessions, perquè una cosa és superar-se i viure la capacitat en positiu, l'altra és l'obsessió de tenir que fer més per obligació cada dia perquè venim d'una educació més rígida o hem introjectat, que és ficat a dintre uns petons d'autoexigència perquè ens els han ensenyat des de fora i ens els hem menjat, i hem fet nostres. Llavors dic, no és des de fora, sóc jo. Diu, sí, però no hem nascut amb això, eh? Que us apigueu que si sou autoexigents, no heu nascut amb això. Hi ha una certa tendència a voler les coses amb un ordre, amb una organització, però després els patrons educatius, vull dir, tenen una importància bastant significativa. Superació és la capacitat de voler millorar allò. Repte és a l'objectiu on vull anar. És una capacitat que tenim, els reptes.
És la fita.
Algo que es posa difícil. És una fita que fins i tot m'agrada a vegades que es posi difícil perquè es converteix més en un repte. És dir, vinga, si aquells ho han fet, jo també ho puc fer. I si no ho ha fet ningú, anem a provar-ho, a veure si es pot fer. I això t'ho transporta a l'esport, perquè com en aquell moment que us explicava abans que neixen més mitocondris, més pulmonets, et dones compte que pots anar més enllà, tu demostres a tu, amb un petit exercici, doncs en grans estructures, en mitjanes i en grans, ho pots realment traslladar.
I perquè... cal motivació, no?
Sí, perquè la motivació... Sí, ens es parla molt a les empreses, a molts llocs de motivació. La motivació, senzillament, és tenir en compte les teves emocions. La teva il·lusió, no la tallis. Els teus somnis, el que tu desitges. Clar, si comencem, clar, això no deu estar bé. No, perquè això no és el que volen. Comences a retallar-te les ales, no hi ha gasolina. I la motivació és la gasolina que t'ajuda a tirar cap endavant el repte i acabar-te superant amb esport. I amb moltes més coses, perquè això són tres capacitats que ens pertanyen. L'esport ajuda moltíssim a viure això en un petit format. Vinga, va, i ho fan els xavals. Anem a saltar, posem aquesta corda, va. Posem així, vale, saltem. Bien, hem saltat tots. Vinga, ara una mica més amunt. És que ja està. Aquí tenim el punt. Superació, repte i motivació.
Tots tres.
I ens venen, i per això és una de les intel·ligències. I jo recordo que estava al claustre d'una escola, perquè jo soc entrenadora també, i no he donat 6 anys classes d'educació física i de naturals. Aleshores, els alumnes, un 9, i estàvem valorant, i havia suspès matemàtiques. Llavors allà es va dir, com se li ha d'aprovar educació física si ha suspès matemàtiques. Jo deia, home, doncs que ha aprovat l'educació física i ja millorarà les matemàtiques. Doncs no, a veure si es pensen que venen al col·le a jugar. Això, i et parlo més de 30 anys, eh? Vull dir, bueno, 25 llarguets. Evidentment ha canviat, però no ha canviat pas a tot arreu, eh?
No tant.
No tant, eh? No tant. Desgraciadament jo pensava que sí, però no tant. Perquè la gent, crec que necessitem saber que si se sent segur aquell alumne amb aquesta intel·ligència, després se sentirà molt més potent i molt més amb forces i segur per poder desenvolupar les altres. Aleshores, una intel·ligència que li va bé i ens la carreguem, no anem bé, no anem bé, però també és una manca d'informació d'aquestes 7 intel·ligències. Perquè jo em trobo que hi ha molta gent que no les té. Quan parlo amb pares, és important dir-los això, perquè veuen que el nen li destaca en una banda o en una altra i es pensen que ha de destacar tots amb la mateixa. I no.
No tots.
I no tots.
Tenim les 7 intel·ligències al màxim, no?
Desenvolupades.
No, desenvolupades.
Diguéssim que les tenim com a capacitat, però no...
La tens i són.
Sí, no les tenim com a habilitat desenvolupada. Les habilitats es van desenvolupant. Naixem amb unes més que unes altres... Som més hàbils amb unes i després, per això va bé fer-te una valoració psicològica perquè detectes una mica en què tu ets hàbil i tal, i per orientacions professionals va molt bé. Jo ho tinc molt en compte, i amb xavals i xavales que volen orientar-se una mica per estudis, com ara de cop i volta hi ha tanta varietat i amplitud de carreres dintre de la biologia, que si biotecnologia, que si biomedicina, que si... Jo, i les altres, podien desglosar, aleshores... tenen com un overbooking allà una mica saturat i va molt bé per dir anem a veure en què em sento bé, quines són les meves fortaleses intel·lectualment, com les puc desenvolupar i de fet el que faig també és visualitzar el dia de demà i sobretot vull dir com tu desenvoluparies una feina i sobretot no oblidar-te de practicar esport, és dir, si arribes a un nivell polític institucional alt i estàs desgastant-te moltíssim i no vas al gimnàs o no fas exercici, és igual, no cal anar al gimnàs, vés a la muntanya si vols, no estem fent pas promoció de res aquí. Aleshores, anem malament perquè no t'estàs cuidant, perquè antigament la filosofia antiga deia el cap i el cos no es tenia en compte i encara hi ha rèmores. El cap ha d'anar sobre el cos i el cos has de tenir en compte i l'has de cuidar, perquè si no, ja sabem que el cap es pot carregar el cos. Això ja ho diuen les filosofies orientals. Clar, desconnectes i no et cuides, no et mimes, no fas cas a les senyals, el cos t'està dient, para ja de pensar, que tinc ganes de descansar i no fer res, i el cos també és el cervell, cuidado, alerta. Vull dir que tu utilitzes elements que et dona el cervell per sentir-te identificada o identificat, però el cervell té la seva part de funcionament que també t'està avisant, aquest dualisme. Vull dir, t'està dient, ei, para, i no parem. I el que és pitjor és l'estrès trampa, quan comences a dir, oh, això d'aquí 10 anys es faria així. Jo dic amb persones que jo vaig viure en el seu moment, començar a veure com funcionarien les coses i com realment podrien ser. Però et representa una inversió de la teva persona tan gran que no et dona temps per cuidar-te, ni per mimar-te, ni per fer esport. És important tenir en compte l'esport. Els beneficis de l'esport són moltíssims, a nivell de millora cerebral, a nivell de millora cardíaca, a nivell de coordinació motriu. I la psicologia de l'esport és el que fa que sigui conscient tota aquesta intel·ligència i dona eines i recursos per poder-la potenciar i no caure en l'altra banda. Allò que quan la columna arriba a un punt s'acaba i es comença a dir cul, doncs que és on s'acaba l'esport de valors i comença la professionalització i l'esbiaixament de lo que és els autèntics valors de l'esport. Que això no ho hem parlat, però sapiguem que existeix.
Dona per un altre capítol.
Dona per un altre capítol. Per tant, la psicologia de l'esport t'ajuda a ser conscient i a gaudir d'aquesta potenciació de la teva pròpia intel·ligència, aportant eines psicològiques i ajudant-te a potenciar-ho de la millor forma possible.
Montserrat Ferraro, moltes gràcies, com sempre, que gaudeixis d'una bona setmana i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Serà un plaer. Gràcies igualment.
Ens queden res, 2-3 minutets mal comptats i avui el nostre tècnic de guàrdia, l'Àlex Santamaria, ens proposa acabar amb un clàssic de Beatles, Let It Be, tot recordant el Phil Spector, aquest productor musical d'algunes de les cançons de Beatles, el creador del Mur del So i, en definitiva, un dels productors musicals més aclamat d'aquestes últimes dècades, que ha mort aquest cap de setmana als 81 anys, afectat per la Covid-19. Amb aquest Let It Be, tot recordant i homenatjant Phil Spector, posem punt i final al Penedès en Xarxa d'aquest dilluns. Cuideu-vos i fins demà de 9 a 12.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.